Una nova temporada en Paco Torres. Paco, bon dia, bona hora, molt benvingut.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia Joan. Molta alegria, sobretot. A pesar de que aquest estiu, amb tanta calor que hem passat...
I Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, quina calor que hem passat.
Déu-n'hi-do. És per agafar i tancar l'estiu, que hi estigui una temporada, doncs...
A muntanya.
Passem de primavera a tardor.
A tardor, sí.
Primavera, allò que fa aquell bon temps, així, que agrada a tothom. Les tardors, depèn de quines...
Aquests dies últims que hem passat, menys avui... Era agradable. Clar, a la nit dormies bé i de dia que feia 25, 26 graus, però no, i 32, 35
clar,
graus.
Clar, no estem acostumats. Això a la zona d'Andalusia, cap al sur, sí, que ells estan a 40 graus i venen aquí, va, això és misèria i companyia.
Sí, fem-me-la això a favor.
Però, esclar, Déu-n'hi-do també.
Bé, hem estat dos mesos i mig, una mica més, sense parlar de ràdio ni... I durant aquests dos mesos i mig ens han deixat bastantes persones conegudes en el món de l'espectacle, del teatre, del cinema, de l'esport, i periodistes de la ràdio, de la televisió, i fotògrafs, molta gent ens han deixat. I començarem pel dia 3 de juliol, mort Koldo Agirre. A l'edat de 80 anys a Bilbao, va néixer el 27 d'abril del 39 a Sundica i va ser un futbolista i entrenador. Va jugar amb l'Atlètic de Bilbao 17 anys entre l'any 57 i el 69, jugant 296 partits i marcant 64 gols. En la temporada 69 va fitxar pel Centre d'Esport de Sabadell i va estar una temporada que es va retirar. Després va ser entrenador de futbol.
L'Atlètic, em penso, no? Hi ha entrenat a l'Atlètic?
Sí, a l'Atlètic de Bilbao, Bilbao Atlètic, l'Atlètic de Bilbao, Hércules, València, Mallorca, Logroñés, Lleida. Va tornar una altra vegada al Bilbao Atlètic i Baracaldo. Jugant amb l'Atlètic de Bilbao va guanyar dos cops la Copa del Generalíssimo.
Sí. Home, durant una temporada el rei de copes era l'Atlètic de Bilbao.
Sí, tenia 20 copes. El Barça tenia 18 o...
I ara el Barça és el rei de copes i l'Atlètic s'ha quedat amb no gaires més de 20 i algun en té, no? Penso que n'ha guanyat alguna més, l'Atlètic.
Sí.
La final famosa contra el Barça, que tots recordem, que va acabar...
Agarrotades.
A l'època Clemente, i alguna altra més, em penso que en té l'Atlètic.
Sí, una altra més. Abans, el dia 4 de juliol, l'endemà, mor Arturo Fernández.
El Chatín.
El Chatín, sí. A l'edat de 90 anys, a Madrid. Va néixer el dia 21 de febrer del 29, un gran actor de teatre, de televisió, ha interpretat més de 60 pel·lícules i a la televisió en les sèries Truanes i La Casa de los Líos. La seva paraula més coneguda ja l'hem dit ara, Chatín.
Chatín.
I Chatina.
Chatín i Chatín.
El dia 6, mor João Gilberto. A l'edat de 88 anys, va néixer el 10 de juny del 1931 a Juazeiro, Brasil. La seva ocupació va ser cantant, guitarrista, compositor, músic de guitarra i guitarrista de jazz. La seva especialitat va ser la bossa nova. El dia 28 de juliol, Eduardo Gómez. A l'edat de 68 anys, va néixer a Madrid el 27 de juliol del 1951, va ser actor i còmic conegut en els seus personatges de la sèrie de televisió com Aquí no hay quien viva, La casa vecina i Jim Tony. El seu aspecte tenia una cara molt peculiar, però era un gran actor.
Sí, un actor d'aquests que es van descobrir ja de gran.
De gran. I amb la seva fisonomia feia uns papers bastant que li tocaven bé. El dia 30 de juliol mor Maria Carmen Izquierdo, a l'edat de 69 anys, a Madrid. Va néixer a Lerma el 2 de febrer del 50 i va ser periodista esportiva i presentadora de televisió en el món de l'esport.
La pionera, va ser una de les pioneres. Bueno, la primera que va començar a fer esport, la primera dona que va començar a parlar d'esport a la televisió.
Va treballar a AS, Televisió Espanyola, Radio Cadena Espanyola, Marca, Diario 16, Pueblo i Informaciones. I el dia 10 d'agost mor un periodista molt conegut a Barcelona, Carlos Pérez de Rosas i Arribas.
De la família Pérez de Rosas, família de periodistes.
Una família de periodistes.
El seu germà Emilio, en Carlos...
Va néixer a Barcelona l'any 1948, va ser fotògraf i periodista i va treballar pel diari Destino, La Vanguardia, El País, Diari de Barcelona, Periòdico de Catalunya i també amb les tertúlies futboleres sí. de la televisió i de la ràdio.
I professor, que també de periodisme, sí, que, sí. que molts en, el tenien de referent.
Sí, sí.
Tant ell com el seu germà. Perquè
a mi m'agradava molt com feia les tertúlies
sí,
futboleres.
Sí.
Que era un fanàtic del Barça. Ah, aquest sí que te va saber mal greu. El dia 10 d'agost, Chicho Sibilio.
Sí.
A l'edat de 60 anys, a San Gregorio de Nigua, República Dominicana. Va néixer el dia 3 d'agost d'octubre del 58. Va ser exjugador de bàsquet dominicà i nacionalitzat espanyol. Va jugar en el Barça, en el Futbol Club Barcelona, des de 1976 al 89. I una temporada en el Saski de Baskonia. Allà es va retirar. En el Barça va guanyar 5 lligues ACB, 8 copes del rei, una copa Príncep d'Astúria, 2 recopa d'Europa, una copa Còrac i un Mundial de Clubs. Li va marcar guanyar la Copa del Rei.
Sí, una, sí, no, la Copa del Rei no, la Copa d'Europa.
Una de les entrevistes que repetien ara per Barça TV, de la seva vida i, bueno, la seva explicant com jugàvem amb el Barça i tot, l'únic que me sabe mal és no poder ganar una Copa d'Europa. Sí.
Recomano el programa de que fan Canut, quan s'apaguen els llums,
sí,
que també és... hi ha un programa que va fer en Chicho Sibilio i va anar en allà, en Santo Domingo, van estar parlant amb ell i tot això. Recomano perquè són programes que estan molt i molt bé, aquests que fan Canut, aquesta sèrie de programes de quan s'apaguen en llums. Ara l'últim és el de Michael Laudrup, que ha fet, que està molt bé. Abans havia fet l'Audi Norris i en Perico Delgado, que són els tres últims. Estan molt i molt bé aquests
hem
programes.
De remarcar que en el Barça va marcar un promig de 18 punts per partit, que són punts, cada partit 18 punts.
Era l'època del íntim del Barça, Solozábal, Epi Sibilio, que té el trillent mortal.
I va jugar amb la selecció espanyola 87 vegades. I el dia 16 d'agost, un ciclista, Felice Gimondi, a l'edat de 76 anys, va néixer a Itàlia el dia 29 de setembre del 42 a Cedrina. En l'any 1965 guanya el Tour de França i va aconseguir guanyar tres Giro d'Itàlia, el 67, 69, 76. En el 68 guanya la Volta Ciclista a Espanya. En total va aconseguir el podi 12 vegades de les tres grans voltes.
Vol dir que aquest és un dels que té...
va ser segon, primer, tercer...
Estem parlant de l'època Eddy Merckx, Luis Ocaña, aquesta època.
Sí, en el campionat del món de ciclisme va guanyar el bronze, l'argent i l'or en l'any 70, 71 i 73, respectivament. El dia 16 d'agost, Peter Fonda. Peter Fonda. A l'edat de 79 anys, va néixer a Los Angeles. No, va morir a l'edat de 79 anys a Los Angeles d'un càncer de pulmó. Va néixer el 23 de febrer de 1940 a Nova York. Va ser actor, guionista, productor, director i fill de Henry Fonda. I el 27 d'agost del 2019 mor Leopoldo Pomés, a l'edat de 79 anys, a Girona. Va ser fotògraf i publicista. Va néixer el dia 17 de novembre del 31 a Barcelona. Va ser creador de la propaganda de les bombolles Freixenet fins a l'any 2006.
Que els anuncis de Freixenet han passat un xic desapercebuts últimament. Ja no és com abans, que tothom se l'esperava.
Sí, però ara...
L'estrella mediàtica que venia, els actors i tot això...
Ara sí, no... era una època que aquest senyor feia...
Ara el que triomfa és el de la loteria, per Nadal. Abans era Freixenet i ara és loteria. I després l'època ara d'estiu és el de l'estrella d'Am. Ha canviat molt.
Va dirigir l'espectacle del Mundial de Futbol de 1982 en l'obertura del Camp Nou a Barcelona. I també va crear la campanya d'imatge de la candidatura de Barcelona per organitzar els Jocs Olímpics de Barcelona en 1992. I també va ser un gran fotògraf i publicista. I el dia 4, ja estem al mes de setembre, el dia 4 mor Blanca Fernández Ochoa. Va ser destacada esquiadora, es va trobar morta a la Penyota, a prop de Cercedilla. Tenia 56 anys, després d'una desaparició d'uns quants dies i de recerca. Va néixer a Madrid el 22 d'abril del 63. el 1992 va ser la primera esquiadora a aconseguir una medalla olímpica de Jocs d'hivern, concretament la de bronze en el slàlom en els Jocs Olímpics de França.
Sí, uns anys abans va caure, com també estava en posició de medalla, vull dir que era una de les favorites per guanyar,
va caure.
I va tenir una caiguda.
Era germana de també esquiador Fernández, Francisco Fernández Ochoa. I últimament, el dia 8 de setembre, o sigui, el diumenge passat, al dematí me n'entero per la ràdio, la mort de Camilo VI, a l'edat de 72 anys. Va néixer a Madrid el 16 de setembre del 46, o sigui, la setmana que ve podia tindre 73 anys.
Una persona que ahir en parlàvem amb la Cristina que no ha sabut envellir. Sembla estrany amb el bon físic que tenia,
sí.
I fes tant de retocs a la cara que al final ja quasi veies que no podia ni parlar i que tenia una cara que, escolta'm, impressionant.
Va ser un gran cantant, compositor, intèrpret de balades romàntiques, pop i rock. Durant la seva vida ha tingut molts èxits, entre ells Jamás, Melina, Vivir así es morir de amor, Amor a mar, Algo más i Fresas salvajes, que escoltarem uns quants segons d'aquesta melodia.
Fresas salvajes con cuerpo de mujer.
Fresas salvajes.
Uh-huh. I hem de dir que quasi el 90%, excepte d'alguns que altres poemes que va fer amb la música de la Lucía Bosé, són fets seus. Ell
sí.
Mateix es feia les cançons. I va estar molt bé, que era diumenge a la tarda, a la 2, feien tot un programa dedicat a ell, que explicava com composava cançons. Diu, algunes les havia fet hasta en un taxi, algunes amb un 430 que tornava d'allò i començava, perquè primer feia la melodia, i després feia la lletra. Explica des tota la seva vida, com va arribar a Madrid, que se va poder quedar amb un grup allò, en valencià. Hi ha un fragment parlant en català, en valencià,
sí.
Que és curiós,
sí,
perquè no l'havia escoltat mai.
Vaig sentir per RAC1 un fragment d'una cançó en català.
No, jo, aquí surt, no surt cantant, sinó que surt parlant.
Parlant
explica lo del Jesucristo Superstar,
sí.
I també és bestial la versió que fa d'aquesta del Getsemaní, que, bueno, allò és impressionant escoltar...
Que han escoltat el Coi, que és un poble valencià, bueno, d'Alacant, que allà encara parlen valencià.
Sí, sí, sí. Doncs jo no l'havia escoltat mai. Cantant, no, sí que sé que hi ha una cançó, que no tampoc l'he escoltat, però era un retall d'una entrevista de que parlava de Jesucristo Superstar, aquest musical que ell va produir, que ell va protagonitzar, que va ser tot un èxit, i ho explicava, unes impressions del que li havia semblat, i dic, ostres, està parlant en valencià.
I segons sembla ser, va ser un dels cantants que va estar en primera posició durant molt de temps.
Ha tingut 13 números uns.
13 números uns en diverses cançons.
I després es va voler retirar, la veu, penso que ja al final no li funcionava.
I no sé quants milions de discos.
I ara havien estrenat allà el Simfònic, que doncs, hi ha cantants com la Mònica Naranjo, la Marta Sánchez, la Ruth Lorenzo, que interpretaven temes seus juntament amb vídeos, vull dir que no era el Camilo d'ara, sinó el Camilo d'abans, allò que es fa ara amb aquesta tecnologia, i que està molt bé, que se n'ha fet un treball discogràfic d'aquest Camilo Sinfónico.
Uns duos.
Sí, uns duetos, exacte, uns duos. Sí.
Bueno, deixem això de persones que ja no els tenim aquí i ja entrem a la història de la ràdio. Estem a la temporada 1991-92, mes d'abril. El dia 15 se disputen unes jornades de Copa d'Europa de futbol. Com han dit aquesta temporada, la Copa d'Europa, en capítols anteriors, entre el dia 27 de novembre del 91 fins al 15 d'abril del 92, se disputa una lliga de dos grups. El Barça ja estava en el grup B, amb els Esparta de Praga, Benfica i Dinamo de Kiev. Els resultats del dia 15 van ser Dinamo de Kiev 1, Esparta de Praga 0 i Barcelona 2, Benfica 1. La classificació final va ser primer el Barça amb 9 punts, segon de l'Esparta de Praga amb 6 punts, tercer el Benfica amb 5, quart el Dinamo de Kiev amb 4 punts. I en el grup A participaven el Panathinaikos, l'Estrella Roja, l'Anderlecht i la Sampdoria. En la classificació final d'aquest grup, primer va ser la Sampdoria amb 8 punts, segon l'Estrella Roja amb 6 punts, tercer l'Anderlecht també amb 6 punts i quart el Panathinaikos. Quedant primers de cada grup el Barça i la Sampdoria, disputaran la final el dia 20 de maig en l'estadi de Wembley a Londres, que ja donarem les... ja van quedar 1-0, però ja explicarem quan arribi aquell moment. I el dia 20, homenatge a Freddie Mercury en l'estadi de Wembley. Un gran nombre d'artistes es van reunir per donar l'últim adeu a Freddie Mercury, cantant del grup de rock Queen, mort de sida l'any passat. En aquest mateix dia mort l'actor còmic britànic Benny Hill.
Benny Hill.
A l'edat, perdó, a l'edat de 68 anys. I el dia 21, inauguració de l'Exposició Universal de Sevilla. Amb la presència del rei d'Espanya es va inaugurar l'Exposició Universal de Sevilla de 1992, situada a l'illa de la Cartuja. Les instal·lacions ocupen 650.000 metres quadrats, participen en la representació de 108 països, 23 organismes internacionals i 17 comunitats autònomes espanyoles. L'exposició finalitzarà el proper dia 12 d'octubre.
I vaig anar-hi. Vaig anar-hi, aquesta.
Sí?
Sí, vaig ser-hi.
Hosti, quina sort. Jo tenia feina, no podia anar-hi.
El mes de setembre, doncs, vaig anar allà, tot un dia, allò d'anar al dematí i tornar al vespre, i, bueno, hi havia pavellons que anava molt bé, que podies entrar de seguida, i altres que havies de fer unes cues que...
Llargues.
Després, cada dia el dedicaven també... Jo me recordo que era el dia d'Alemanya, i després feien moltes actuacions en l'escenari central de grups de folclore alemany, allò d'Alemanya també donava, no sé si eren Frankfurt o coses així, es feien promocions de coses, estava molt bé. El que passa que després va quedar abandonat.
Ja està abandonat, no?
I ara hi ha un parc Isla Màgica, i ara.
Isla Màgica. Bueno, si el conserven i...
Va estar un temps abandonat que no sabien què havien de fer-hi, i allò feia llàstima de veure-ho, un temps que no trobaven... la manera de treure-li rendiment allà, perquè, és clar, allò era d'obra. Algunes sí que es van tirar a terra, altres quedaven allà, alguns pavellons quedaven allà, perquè alguns eren així, hi havia una exposició del centenari de com es va anar a conquerir Amèrica, tot això, que aquells ja quedaven fixes, alguns quedaven fixes per sempre, no sé encara hi són. Però, és clar, hi havia altres coses, pavellons, perquè estaven fets d'obra. Per exemple, era impressionant el de Marroc, que, bueno, era allò, anaves allà a una plaça, tot, bueno... Eren, els pavellons eren tot, molts fets d'obra, saps?
Sí.
I, clar, tot això com va acabar, alguns es van tirar a terra i altres van deixar allà abandonats. I passant allà els anys següents...
que estava abandonat.
Tot estava abandonat.
Bueno, ara s'ha...
Fins que, doncs, se va ocórrer, doncs, fer aquest parc infantil, aquest parc temàtic, diguem que és Isla Màgica, no? Tipo, bueno, com Tierra Mítica, o com la que hi ha d'allò, la que hi ha a Tarragona... I de moment van tirant d'això.
I el dia 22 va haver un partit de la selecció espanyola per a la qualificació de la Copa del Món, jugat a Sevilla, la presència de 9.000 espectadors. Que Espanya 0, Espanya 3, Albània 0, dos gols de Mitchell i un de Hierro. I el dia 24 el Barcelona es prepara pels Jocs Olímpics del 92. S'estan acabant les obres de convertir la ciutat olímpica en la capital olímpica. Les rondes per fi s'obren al trànsit. I Joan, em penso que falten 9 minuts per la una.
No, continua. Sí? Acabarem fins que faltin 5.
Vale. Doncs el dia 27, Volta Ciclista Espanya del 1992. La 47a edició de la Volta Ciclista a Espanya es va disputar entre el dia 27 d'abril i el 17 de maig de 1992. Ara es fa el setembre.
Sí, es va canviar i ara es fa...
Entre les localitats de Jerez de la Frontera i Madrid, amb un recorregut de 20 etapes, una d'elles doble, i 3.395 quilòmetres de recorregut.
Ara és impossible veure una... aquestes etapes dobles, però abans era molt, molt normal veure això, no? Que es feien dos sectors feien a la tarda. Potser feien una contrarrellotge al matí i a la tarda feien una en línia, o al revés. Eh?
Sí, sí.
Que, que era normal veure-ho així. Ara ja seria impossible.
Impossible.
I jo m'imagino't, que és clar, el canvi també va anar bé, perquè què passava? Sempre deia que tant el Giro com la Volta eren, hi anaven els grans ciclistes a preparar-se pel Tour.
El Tour, això.
Clar, i no hi anaven amb la serietat o amb les ganes de competir, que potser irien si fos nosaltres. I suposo que la Volta a Espanya, també un dels motius que va canviar era per això. El que passa que a vegades te pots trobar, que esclar, hi ha gent que diu, ja prou, ja no vull fer cap més, ja només faig el Tour i ja no vaig a la Volta a Espanya. També hi havia aquesta...
Sí.
Però bueno, últimament,
no, últimament
les figures
ja
han vingut, eh?
Sí, sí.
I suposo que en Chris Froome, si no hagués estat lesionat...
Estaria avui aquí.
Estaria participant a la Volta Ciclista Espanya.
Entre els corredors que varen participar figuraven noms tan importants com Eric Breckin, Robert Millar, Steven Rooks i Stephen Roach. No obstant, cap d'ells no varen estar en el bon moment de forma. Si es preparava més pel sí. Tour, el que dius, deies tu. No van rendir a l'altura del seu palmarès. Entre els espanyols hi havia Melchor Mauri, guanyador de l'any passat, Pedro Delgado i l'Audevino Cubino, que sortien com favorits. La classificació final va ser que el primer va ser Tommy Rominger, de Suïssa, en 96 hores, 14 minuts, 50 segons. Segon, Jesús Montoya, a 1 minut 4 segons, i tercer, Pedro Delgado, a 1 minut 42 segons. El Premi de la Muntanya se la va portar Carlos Hernández, en 194 punts, segon, Tommy Rominger, i tercer, Jordi Nieuwdam, d'Holanda, en 129 punts. L'equip Amaya Seguros va ser el guanyador per equips.
Mm-hmm. Recomano't escoltar el programa dedicat a Pedro Delgado, d'aquí quan s'apaguen a llums, que explica aquelles èpoques com era el ciclisme, els ciclistes d'aquí en respecte als ciclistes europeus. És molt interessant la manera que ho explica, de com anaven a competir a fora i de com competien a casa. És molt interessant.
I el dia 29 d'abril, final de la Copa de la UEFA de partit d'anada, que és la Copa de la UEFA que es disputava el doble partit, anada i tornada, el partit disputat a Turí, a l'estadi Delle Alpi, amb 60.377 espectadors, Torino 2, Ajax d'Amsterdam 2.
Molt bé, aquí ja posem el punt i final, ens queden 5 minuts i és aquell moment que obrim els nostres telèfons